seves produccions han sigut L'Aquarela, do Brasil, Vivace Pop, Vivace Musical, O América, Divamities i O Happy. Llavors, ja et dic que ens hem preparat un repertori que està molt bé. Els que no l'heu sentit en directe, val la pena que vingueu. I, bueno, això, són 10 euros l'entrada i a omplir Santa Maria del Mar.
A omplir Santa Maria del Mar. A quina hora l'hem d'omplir, Santa Maria del Mar?
A les 8 i a Castellà, ja. Perquè entre que entrem i tal, seran les 8 i quart. Llavors, el concert durarà doncs, fins a les 9. Una cosa molt important, Mercè, han de portar els comprovants, si compren, si paguen per internet, si paguen directament, que portin les entrades, o perquè o facin alguna transferència, importantíssim, per poder entrar, portar tots els comprovants.
Doncs recordem aquests preus, 10 euros al cost del concert i 50 euros si vens al concert i al sopar.
I al sopar, exacte.
Doncs, Mercè...
També, perdona, que insisteixi, si venen al sopar, tindran un tiquet de transferència, també que el portin. Que amb aquest tiquet de transferència veurem que hi ha 50 euros i serà l'entrada del concert i l'entrada al sopar.
Molt important, aquest resguard. Molt
importantíssim.
Perquè serà la vostra entrada per vindre a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana el proper 2 de juny.
Radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
Del 22 al 31 d'agost t'esperen amb els braços oberts les impressionants nacions de l'Adriàtic. Vine amb el Club Més Amics a descobrir Croàcia, Bòsnia i Herzegovina, Montenegro i Eslovènia. Un viatge per posar el millor de les terres adriàtiques als teus peus. Del 22 al 31 d'agost, les nacions de l'Adriàtic amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
El senyor sap qui sóc. En tinc prou.
Joan 23.
Quan la llum pujada des del fons del mar a llevant comença just a tremolar. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan per la muntanya que tanca el ponent el falcó s'enduia la claror del cel. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, mentre bleixa l'aire malalt de la nit i boques de fosca fressen els camins. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, quan la pluja porta l'olor de la pols, de les fulles aspres dels llunyans alocs. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, quan el vent es parla en la solitud dels meus morts que riuen d'estar sempre junts. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, mentre m'envelleixo en el llarg esforç de passar la rella damunt dels records. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan l'estiu ajaça per tot l'adormit camp, l'ample silenci que estenen els grills. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, mentre comprenien savis dits de sec com l'hivern despulla la son dels sarments. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, quan la desbocada força dels cavalls de l'aiguat de sobte baixa pels rials. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i del David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La història del magatzem de gas Castor és per a molts una vergonya, per a altres un error i per a uns quants també un fet que destapa la realitat més dura, i és que ningú no ha assumit responsabilitat del que ha estat un fracàs, es miri per on es miri, després de 9 anys sota sospita i sense que la planta arribés a funcionar. Anem per parts. Ara, 3 anys després que l'Estat indemnitzés amb 1.350 milions l'empresa Escal UGS, majoritàriament de Florentino Pérez, pel blindatge del contracte de l'any 2008, un informe de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, als Estats Units, i la Universitat de Harvard, alerta del risc de terratrèmols de 6,8 graus o més si es desmantellés el magatzem. Però els terratrèmols, els moviments sísmics, ja s'havien produït, tot i les discussions o allò que alguns negaven. El magatzem, en qualsevol cas, no tornarà a funcionar, però no és aconsellable desmantellar-lo igualment pel risc de sismes. Ens preguntem tots quina responsabilitat civil o penal s'acabarà determinant? Difícil resposta per a un tema que, una vegada més, destapa que els beneficis moltes vegades no se socialitzen, sinó que queden en mans privades, si això hagués estat un èxit. I, en canvi, si les coses fracassen, malauradament, les paguem entre tots. Comencem la nostra taula. Ens acompanyen l'enginyera industrial Carme Torralba. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver vingut aquí. També tenim amb nosaltres Sixto Cadenes, gestor de l'Administració de Justícia. Bona tarda, benvingut.
Què tal, bona tarda.
I uns minuts des de l'altra banda del fil telefònic ens acompanya Luigi Contento, que és geòleg i sismòleg. Ell és italià, té molta experiència en l'estudi dels moviments sísmics, especialment per l'experiència al seu país. Senyor Luigi Contento, bona tarda.
Buenas tardes a todos los tertulianos.
Moltes gràcies a vostè també per haver-nos atès. Bé,
gràcies.
Si li sembla, comencem per vostè. Què és el que... No sé si coneix els fets. Fa uns anys que es diu que hi ha hagut uns terratrèmols. Recordem que aquesta planta està situada davant de les costes de Vinaròs, per tant, al nord de la Comunitat Valenciana, al mar, a uns, no sé si són 2 o 3 quilòmetres de la costa, i els moviments que es van començar a fer amb aquesta planta van provocar uns sismes. Això és creïble, és evident, no es pot negar. Com ho veu, bueno, vostè?
No, porque el sisma está grabado en el sismograma, entonces no se puede negar. El sisma del 2012 era de 3,1 grado Richter, uh-huh. Y en octubre de 4,2 Richter. Este problema que entre la planta y la costa está prácticamente una serie de pequeñas fallas que han funcionado como el fenómeno del eco. Han aumentado las ondas sísmicas se han prácticamente aumentado, multiplicado. Y entonces la gente, naturalmente, que no está acostumbrada a este tipo de sisma, no es mi tierra donde la gente en el año pasado ha tenido 50.000 descargas en un año, prácticamente se ha preocupado. Y entonces el problema serio es más que los daños colaterales que pueden provocar pequeñas lesiones a los manufactos, pero prácticamente los daños colaterales más importantes son los de tipo psicológico.
Uh-huh. Sí, efectivament. Recordem que aquesta planta doncs té una finalitat concreta, per això es va col·locar. No sé si es pot...
Sí, lo sé, però el problema, ¿cuál es? Que yo no conozco el hecho, porque yo sé que esta planta está colocada su un antiguo yacimiento petrolífero que uh-huh. fue abandonado en el 1970.
Sí, per tant, ya s'havia utilitzat... Sí,
pero este problema, cuando han sacado el petróleo, no se ha averiguado otra vez. ¿Por qué solo ahora? Esto me pregunto yo.
Sí.
Porque si esta planta estaba por un yacimiento de petróleo, La trivelación habría tenido que tener vibraciones, entonces la población habría tenido que tener el fenómeno de los sismas. Pero prácticamente se ha averiguado solo después que estaban llenando de gas el viejo yacimiento abandonado de petróleo. Esta es una cosa bastante misteriosa.
Uh-huh. Per tant, es canvia l'ús antic del petroli per un ús de gas.
Per gas,
sí,
clar.
Sí, però vaja, això és una qüestió tècnica. Hem de pensar tots els ciutadans que sí, ho fan però, pel nostre servei, però clar...
Si la cosa ha estat estudiada d'expertos del MIT, jo me pliego a sus capacitats científiques, jo no soy nadie.
Clar, la pregunta del milió en això, i també la faig a Carme Torralba i Sixto Cadenes, que m'acompanyen aquí a l'Estudi 3 de Ràdio Estel, és com és que no se'n va adonar ningú que això podia passar?
Por eso.
Aquesta és la resposta.
Evidentment, los estudios geológicos preliminares no se han hecho con una precisión. Porque la presencia de estas microfallas tenía que averiguarse en los mapas geológicos. Uh-huh. Y la presencia de microfallas potencian las vibraciones.
Uh-huh. Y eso sí que se sabe. El tema es porque...
No, el momento que estaban sobre un yacimiento ya experimentado, porque ya habían sacado, ya habían excavado, habían encontrado petróleo, han pensado, bueno, si hemos sacado petróleo, hemos llenado con otro material, ahora sacamos el material, le ponemos gas, ya está, no pasa nada. Está un poco superficial la cosa.
Sí. Bé, Carme Torralba i Sixto Cadenes, com veuen vostès el tema, després del que hem escoltat de l'expert sismòleg?
Sí, jo el que penso és que si ja hi havia aquestes microfalles, el que és evident és que els estudis previs no han estat suficientment curosos com per imaginar o per passar o per deduir que podria arribar a passar. Uh-huh. Que siguin terratrèmols de poca intensitat, a mi, francament, no és que em tranquil·litzi, tot el contrari, perquè a mesura que va passant el temps no sabem el que pot passar amb aquestes falles. A més, sí que ja s'havia fet aquesta explotació fa uns anys, però els mitjans tecnològics que es disposen ara són molt més potents, sense cap dubte, que els que es disposaven fa 30 anys o 40 anys. Vull dir que en aquest sentit, el que a mi em preocupa és aquesta superficialitat en el moment d'estudiar un problema que pot influir moltíssim en el medi ambient, en la vida nostra, perquè tenim un planeta, i aquest planeta és absolutament... estem per totes bandes traient tots les matèries primes, estem, jo crec que, exprimint massa. No?
I estem desafiant la natura.
I estem desafiant la natura, i la natura té les seves lleis, els seus criteris, la seva forma d'actuar, i depenem d'ella, vulguem o no vulguem, i ens creiem molt llestos i tal. A mi, realment, perdona, ja acabo, Luigi, jo l'única cosa que volia insistir és en aquest tema de que és molt difícil trobar les responsabilitats, perquè tothom se les anirà passant uns als altres, i a més, jo crec que podem esvair el tema per parlant de responsabilitats, quan el que s'haurien de plantejar seriosament és què fem amb el nostre planeta, què fem amb el medi ambient i com tractem aquestes situacions en què, que, com deies tu abans, els beneficis es privatitzen i, en canvi, les despeses es socialitzen.
Deixin-me dir que Carme Torralba ja tenia una mica la idea preparada, però això de socialitzar els beneficis o els errors, vaja, m'ho ha dit vostè molt bé, el micro a punt tancat abans de començar, i li agraeixo perquè m'ha ajudat a introduir una miqueta el tema, i penso que aquí coincidim tots, no? que és un problema.
Sí, però,
que... sí, digui, senyor Contento.
El problema qual és? Es que al momento, con todo el respeto por la naturaleza, naturalmente no tenemos una fuente alternativa de energía, o sea, son muy costosas y son pocas. Y por el futuro, ¿hasta cuándo no se encuentra una fuente alternativa muy buena, muy segura, muy que dure en el tiempo? Tenemos que, prácticamente, sacar petróleo o sacar gas. Este es el problema serio de hoy.
Sí, sí, Luigi, però perdona que et digui, però clar, el petroli tampoc és infinit, per una banda. I per l'altra banda, nosaltres en aquest país tenim un sol magnífic que no l'estem aprofitant. Tenim una energia eòlica que ara resulta que no es pot aprofitar.
Sí,
vull dir, tot
que,
és car, perdona,
generada,
tot és car mentre no hi ha un interès darrere econòmic que sigui més barat, perquè clar, això es va mantenint, les petrolíferes som molt potents, eh?
Sí, senyor Luigi Contento, perdoni, volia també aclarir el que deia.
Sí, pero el problema es que esto, que de verdad con la energía eólica, con la energía solar, prácticamente no puede tener los derivados, por ejemplo, de gas o de petróleo. Por ejemplo, todos los instrumentos, todas las perolas que conocemos, que tenemos en el uso corriente de plásticos o cosas de este tipo, se sacan como derivado del petróleo. ¿Esto por qué se tiene que sacar el petróleo? Con toda la... Y muchas veces no tenemos, en particular en los países fríos, como cuando se tienen que calentar, y muchas veces usan la calefacción 8 meses al año. Este es todo un consumo de material que son fuentes no renovables. Este es un problema serio. Por esto la humanidad tiene que buscar nuevas fuentes de energía, porque si no es imposible. Sí. La fusión fría, por troppo, que era la cosa mejor, prácticamente está estudiando desde 30 años. Pero después de 27 años los científicos han dado cuenta que estaban en una calle sin salida y han tenido que anular todos los estudios y empezar de nuevo. Mm. Y puede ser que entre 20 años sabremos algo. Yo soy muy...
Ja serà bo.
Veurem, veurem.
Sí, fantàstic,
senyor Sixto Cadenas, perdoni, que encara no li hem donat veu. Endavant.
No passa res, era molt interessant el que estàvem parlant, no? Clar, aquí es plantegen discursos diferents, no? Però jo pensava que veníem a analitzar exactament què ha passat amb aquesta estructura.
Sí, sí, sobretot això. Però vaja, no ens tanquem altres coses.
No tant, no tant dels problemes energètics i de, diguéssim, de... En fi, de...
De medi ambient. Els deixem oberts, no, aquests. Sí. Que si no parlaríem hores, ara.
Sí, absolutament.
Estan relacionats, és evident, no? Però sí. Jo estic més d'acord amb el que planteja Luigi, que el més important és buscar energies alternatives. Perquè al final, tot el que tenim aquí al voltant és fruit també del petroli, no? I no sé si estarem tots d'acord en no utilitzar tot això. Vull dir que, clar, és que el petroli, com ho bien deia Luigi, és un instrument no solament per als cotxes, ni per a contaminar, ni per res més, sinó per molts útils que fem servir a la nostra vida quotidiana, no? Per tant, a veure, és un debat que jo crec que és molt interessant i que s'ha de fer, no? Perquè al final el planeta és el planeta i tenim el planeta que tenim, si l'esgotem, doncs tenim un problema també, no?
I creieu que el petroli és infinit?
Però és un altre debat, no? Jo volia centrar-me una mica perquè venia una mica més preparat per això del Càstor, no?
Sí, endavant. Anem a la qüestió del que ha passat, perquè realment ha provocat molta indignació ciutadana.
No vull fugir de l'altre debat, que no ho passa a veure.
Nosaltres tampoc, però ja ens agrada que es parli sobretot del cas i ara farem una roda completa.
Aprofitant que tenim aquí un expert, no? Perquè jo estava llegint aquí també un altre expert d'aquí de la Universitat de Barcelona, que es diu Josep Giné, que és professor del Departament de Geoquímica i Petrologia i Prospecció Geològica, no? Uh-huh. Que també se li va fer una pregunta en aquest sentit, perquè per què ha passat tot això, no? I ell va respondre d'una manera també que em va deixar una mica inquiet, no? Perquè ell deia que quan van fer els estudis als experts, no? Ja preveien un moviment al voltant del 1 o com màxim 2 de l'escala Richter, no? És a dir, que ja en les pròpies, diguéssim, en els propis estudis de les prospeccions per fer l'obra i per fer l'explotació i per tirar endavant aquest projecte, hi havia una prospecció d'un moviment. Esclar, el Luigi deia que ell està acostumat a moviments allà al seu...
Sí, al Japó també, al Japó també, sí, sí.
I que nosaltres, allò d'estar en unes escales de 3, 4, 4, més ben 4 graus a l'escala de Richter, doncs, a nosaltres no estem acostumats i, per tant, això dona una mica més de por, no? Però a mi sí que em sembla que aquesta diferència tan important del que es va preveure i el que va passar, això demostra que tenim una carència molt important a l'hora de fer projectes, no?
És a dir, exactament.
Se suposa que tenim els millors tècnics darrere de projectes tan importants com aquest, i resulta que cometen unes errades tan importants com aquesta. No estem parlant d'una desviació menor, no? Estem parlant pràcticament de 4 vegades més del que es preveia, no?
Sí, sí.
I això seria una pregunta interessant per ell, perquè és tècnic, sí. A veure si seria capaç de respondre una mica.
Sí, senyor Luigi Contento, què creu vostè que ha fallat aquí? Perquè aquí la realitat és que es va fer una concessió, es va explotar aquesta planta, es va començar a fer...
No, hi ha estudis.
I s'ha hagut d'indemnitzar 1.350 milions a l'empresa amb els diners de tots els ciutadans. Claro,
de verdad, no lo sé si esto es verdad, pero yo sé que según los estudios de la OCU, los millones serían 4.700.
Bueno, es igual, aunque sean 4, sí, sí. Y cada mes, o sigui...
En lugar de 1.350.
O sigui,
veurem a veure què diu Brussel·les, que sembla que també està...
El problema es que yo creo que el proyecto se ha hecho un poco a la ligera, así, pensando siempre que poniendo la planta sobre un viejo yacimiento de petróleo no habría pasado nada. Y esta es la cosa. Y probablemente no han hecho una análisis exhaustiva del problema, no le han dado importancia a las pequeñas microfallas que están, las cuales se han comportado como espejos con el fenómeno del eco, entonces ha potenciado las vibraciones. Uh-huh. Esta es toda la historia. Se ha trabajado un poco con, o sea, a la ligera, pero siempre teniendo en mente el problema que la planta estaba donde estaba otra planta que prácticamente había sacado, había trivellado el suelo, el fondo marino, para sacar el petróleo. Esta es la historia.
Sí.
Creo que se han tomado un poco así.
Sí, sí, sí.
Porque no creo que un proyecto de esta envergadura no han estado científicos calificados para hacer un proyecto serio. Soltanto se ha comportado con mucha... un poc a la ligera, aquesta és la història.
Sí. Avui ens acompanyen des del Mirador de l'Actualitat Luigi Contento, el sentíem ara, ell és geòleg i sismòleg italià. També tenim amb nosaltres Sixto Cadenes, gestor de l'Administració de Justícia, i Carme Torralba, que és enginyera industrial. Recordem molt ràpidament la pregunta del dia. Des de les 8 del matí podeu votar. Quina solució veus millor davant el problema del magatzem del gas Castor? Aquesta pregunta la trobeu a radioestel.cat i teniu tres possibles respostes. Deixar la planta com està.
Que la deixen ahí com està.
Això. Vostè,
que no haga nada.
Vostè contesta per la primera, que és una de les possibles opcions. La segona és buscar alternatives amb el mínim impacte sísmic. I una tercera, investigar-ho tot i actuar contra els responsables d'aquest espoli. Potser la primera i la tercera són complementàries, o la tercera és complementària amb totes. I bé, ens ha comentat Luigi Contento que creu que es van fer les coses una mica a la lleugera. Què pensen breument Carme Torralba i Sixto Cadenes?
A veure, potser sí, i a més, jo també crec que hi ha moltes vegades els interessos econòmics són molt més forts dels que ens pensem i poden haver hi situacions que desconeixem i que ja s'han forçat doncs, a presentar uns informes que potser no són tan aprofundits o no s'ha invertit suficientment diner com per fer-ho i aleshores això ha anat una mica així. O sigui, jo en aquest sentit reconec una mica mal pensada, també.
Sí.
Insisteixo, la indústria petrolífera és molt potent. És molt potent.
Bueno, és evident, això està clar, no? Perquè clar. Ja hem comentat abans que el petroli genera, diguéssim, moltes varietats d'utilització i de recursos.
Energia, els energia, cotxes...
No solament l'energia...
El que passa...
sinó molts elements que després utilitzem en la vida quotidiana i no s'adonem que venen també de petroli. Que,
sí,
que
sí, vegades... sí, però perdoneu una cosa, no és, el petroli no és infinit, eh? De fet, els països àrabes ja s'estan plantejant què fer quan se'ls acabi
el... Luigi l'ha deixat molt clar. Luigi ja l'ha dit molt clar.
El
que hem de buscar són alternatives. Això jo crec que estem tots d'acord.
Estem d'acord.
A mi sí que m'agradaria aprofitar una mica, ja que tenim aquí aquest expert, que m'agradaria escoltar-ho, a veure, perquè aquest sistema d'utilitzar aquells, diguéssim, aquests espais que deixem quan estrellem el petroli, utilitzar-lo d'almacenatge, es fa en altres llocs, no, també?
Senyor Luigi Contento.
Sí? Luigi, li preguntava que si aquest sistema d'almacenatge de gas en llocs on s'extreu el petroli, ja es fan en altres llocs, també?
No creo que sea. No.
No tenim coneixement d'altres llocs?
Malament,
no?
Rai.
Llavors
no
com...
Perquè
pensa
la
vostè...
gent no...
Ja, ja.
Porque las cosas son distintas, o sea, cuando sacan el petróleo, después cuando han sacado el petróleo, rellenan la saca que contenía el petróleo con material de resulta, con material que habían sacado antes, para que no se cree todo un agujero abajo de las grutas o cosas que pueden determinar pequeños sismas.
D'acord. Llavors això vol dir que aquesta era una aposta molt...
Arriscada.
Molt arriscada, no?
Vull dir,
perquè, clar, aquestes errades que s'han produït tècnicament, que a priori semblarien una mica, vull dir, irresponsables, no? És simplement perquè hi ha una mancança d'experiència, no?, en aquest tipus de procediments,
no? Sí, perquè nosotros en Europa no tenemos gran experiencia en la búsqueda del petróleo, de los gases. Esto es prerrogativa de los países así fuertemente desarrollado como Estados Unidos, Canadá, países Rusia, diciendo países árabes, que ellos tienen gases y petróleo. Uh-huh. Muchas veces el petróleo ya tiene los mismos gases que lo acompañan. Porque cuando vamos a ver una película que vemos que se hace un agujero y sale un chorro de petróleo, eso no pasa casi nada. Eso no pasa casi nada.
Casi nunca.
Eso pasa solo cuando el petróleo está acompañado de un grandísimo porcentaje de gas.
Sí.
Pero de otro lado, una vez que ha hecho el agujero, lo tiene que sacar con la famosa pompa mamut, que siembran los elefantes, porque tiene que inyectar aire caliente. Y prácticamente el petróleo sube porque diventa una sustancia espumosa y sale aria o agua caliente
aire
o aigua, petróleo.
Sí. Mm-hmm.
Aquesta
clar.
És la història.
Anem a una qüestió també important, perquè el temps és implacable. Quines responsabilitats es poden acabar assumint? Sabem que el perill ha passat, la planta de moment es deixa com està, i aquest informe de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, que així ho recomana, sembla que això se seguirà a banda d'altres accions que es puguin canalitzar des de Brussel·les, però aquí hi ha uns diners públics que s'han indemnitzat a l'empresa, i això és una qüestió molt delicada i que toca molt la fibra dels ciutadans. Perquè es faci justícia, no es tracta ara de passar-se a dos pobles, sinó de fer justícia. Vostès què creuen que es pot fer? De quina manera es poden assumir?
El problema és que va haver un contracte que, a més, el govern va intentar anul·lar, precisament, per no tindre que pagar aquestes indemnitzacions.
Uh-huh.
Hi havia un contracte, hi havia un decret del govern anterior, del Partit Socialista,
del govern de Zapatero. Però segurament això no és qüestió d'uns contra altres.
No. Sí,
els diners públics són de tots.
És una dada,
Sí, endavant.
A més, el senyor Zapatero va demanar, fins i tot, perdó, per diguéssim, per haver pres aquesta decisió de tirar endavant aquest projecte. Vull dir que no està parlant d'això, però va ser així. Llavors es va signar un contracte que això té unes indemnitzacions que s'han tingut que pagar perquè el Tribunal Suprem no va acceptar la seva anul·lació. I després veurem, perquè també és veritat que està Brussel·les de sobre d'aquest tema també, perquè potser que n'hi hagi alguna interpretació de que l'Estat va financiar, va diguéssim, posar diners a on no tocava, no? Vull dir, és que, clar, tot està tot una mica...
Sí, tot
molt, està... Molt, en fi, molt irresponsable, en tots sentits.
Tot plegat, hi ha sentits. Molta responsabilitat, i segurament, en alguns casos, no neguem que poden ser compartides. I
la tècnica sí que em sembla molt més greu, per això. La tècnica em sembla molt més greu.
L'error tècnic, el no haver sabut que podia passar això.
Jo crec que tenim els enginyers que tenim, sembla que tenim els millors i tal, i que
aquestes vegades són... Perdona, però tot això s'ha de pagar, perquè és que a mi em fa molta gràcia. Clar, és que arriba un moment en què dius, sí, els tenim els millors, però si tu no inverteixes un diners en fer aquests estudis, doncs aleshores no els tindràs mai.
Té raó.
O sigui que a vegades...
Ara
sempre, els tècnics sempre rebem,
Fa bé de defensar la professió.
Sempre rebem els tècnics.
Jo no volia donar-li... No. Jo crec que una errada tècnica és una errada tècnica i s'ha d'assumir la responsabilitat com a tècnica que és.
I com a tècnica que és i que som limitats, també.
Vostè ve a mi, vostè que té diners, jo tinc un projecte per fer que he fet els càlculs i tot allò, no? I jo poso els diners i vostè fa l'obra. Però resulta que vostè s'ha equivocat.
Jo
he anat a guanyar diners.
Evidentment, jo pagaré.
Però, sí. Estava dient sí, que hi ha una...
Tècnicament, pagaré. Que... Ara, el que no pot ser és que vostè no em pagui de mi i...
No, jo vull
clar,
dir...
Clar.
Sí, estem d'acord.
Estem parlant de coses diferents.
Sí. Els diners són necessaris, els tècnics també.
Però, i també els tècnics ens equivoquem, Jo no dic que no, evidentment.
Senyor Luigi Contento, no li robarem més temps.
Tampoc volia posar tota la responsabilitat als tècnics,
No, queda clar. Senyor Luigi Contento, deia, per acomiadar-lo ja, li agraïm que ens hagi atès uns minuts, només sobre les responsabilitats i la justícia, sí.
Gràcies, jo tengo que ir a classe.
Sí, deia, creu vostè que es pot fer justícia, que es poden assumir responsabilitats?
Bastante complicado, así daría bastante responsabilidades a la compañía y entonces no la habría pagado nada, por lo menos la habría pagado, porque... Pero depurar estos errores es muy complicado, muy difícil. No se sabe quién que lo ha hecho. Esta es la historia.
Muchísimas gracias, señor.
Pero es claro que la compañía es responsable, seguramente.
Sí. Luigi...
No sé por qué el gobierno le ha pagado esta cantidad.
Clar, aquí també hi ha una part, però segurament el gruix de la responsabilitat és de l'empresa.
Perquè en el contracte no va posar la responsabilitat.
Solo que queda una catedral en el mar así muy sí. bonita,
sí.
Que será una cosa más feísima por la gente que se va a mirar el panorama.
Sens dubte, sens dubte. Que
la dicen ahí.
Impressionant.
Per tant, un mal record. Una catedral lletja, podem dir, eh? Sí, això sí, de la catedral del mar, que vostè sí, diu, sí, amb bon humor, sí. Amb bon humor ens ho prenem.
Arqueologia industrial.
Sí, exacte. Sí, sí. Moltes gràcies per la seva finezza italiana, també, eh? Senyor
un
Luigi, abraço, una abraçada. Adéu-siau.
Saludos a todos los estudiantes.
De part sempre. Encara fem els últims minuts de conversa amb l'enginyera industrial Carme Torralba i amb el gestor de l'administració de justícia Sixto Cadenes. Ens queden encara uns instants. Bé, aquí hi ha hagut clar, un fracàs.
Luigi ho ha dit ben clar, no? La responsabilitat està molt diluïda i serà molt difícil trobar qui serà el responsable. La qüestió dels diners que hem de pagar de la butxaca de tots els ciutadans, que són els impostos, aquesta indemnització que ha tingut que pagar de l'Estat a l'empresa, és fruit d'aquesta mala gestió també. Ja no, per això dic que no era tècnicament... Aquest problema no és solament tècnicament,
no és tècnic,
sinó que hi ha hagut una mala gestió en tots sentits, no? Perquè el govern va assignar un contracte a l'empresa en la que no va posar alguna responsabilitat que tindria que tindre les empreses.
Sí, es va blindar l'empresa.
Efectivament,
realment,
aquest
sí.
contracte jo crec que és una errada descomunal i que són les conseqüències econòmiques dures que hem de patir segurament, però és veritat, comparteixo que el monument ha de quedar a la mar perquè és probablement la solució que tothom està dient que és la més raonable.
Sí, sí.
En aquest
per
sentit.
Seguretat, és clar. Sí,
però,
sí.
Perquè no està clar que desmantellar-la sigui la solució ni diguéssim, reactivar la seva activitat sigui una sortida. Vull dir que, per tant, tindrem que aguantar aquesta catedral del mar.
Podem fer excursions d'arqueologia industrial marina.
També.
Sí, perquè, a més, altres usos no pot tenir, ara per ara, una cosa així. No és...
La turística pot ser així,
Per això dic, turisme industrial. Fem turisme d'arqueologia industrial marina.
Sí, sí. Si això permetés recuperar socialment aquests diners perduts...
També seria per mentalitzar una mica també a la gent que hi ha coses que han de tindre més cura per quan prenen decisions d'aquest tipus.
Sens dubte.
I que s'adaptemen a no fer servir tantes coses sí, que
ens això estem... del turisme m'ha agradat molt. Probablement, si l'escolta algú, segurament tindrem la ocasió de visitar aquesta catedral del mar.
Sí, ens recomanen alguns oients que ens han escrit, ens recomanen un reportatge que es va tornar a emetre diumenge passat al programa 30 minuts de Televisió de Catalunya. No sé si vostès el van poder veure, però que explicava molt tot el que és aquest, diguem-ho així, mal negoci del magatzem Castor. Mal negoci en tots els sentits. Bé, senyors, recordem, per acabar ja, amics oients, la pregunta una vegada més. Quina solució veus millor davant el problema del magatzem de gas Castor? Teniu tres possibles respostes. La primera, deixar la planta com està, d'acord amb la recomanació dels experts. Una segona, buscar alternatives amb el mínim impacte sísmic. I una tercera, investigar-ho tot i actuar contra els responsables d'aquestes expoli. Podeu decantar-vos per una d'aquestes opcions o enviar-nos sempre els vostres missatges directes. Teniu fins demà divendres a les 8 del matí temps per votar. Bé, tot i que l'informe aquest de Massachusetts no ho diu clarament, però sí que no es descarta que potser en un futur, d'aquí unes dècades, es pugui desmantellar. No sé si tècnicament això és explicable, Carme Torralba.
Jo ho desconec, amb tota sinceritat. De tota manera, aquestes preguntes, aquestes respostes, trobo que no són excloents una de l'altra.
No, certament que no. És a dir, que demanem als oients que es mullin, en el cas d'avui, i altres vegades que sigui més clar, sí, ho sé, però en aquest cas no són excloents, efectivament. Vostè podria dir que votaria per les tres o...
Jo votaria per la primera, no? I a més investigar-ho tot i actuar contra els responsables, tot i que reconec que és molt difícil, Però vull dir, una mica com a model, no? Que serveixi d'exemple pel futur, per futures accions en aquests àmbits. Bueno, doncs... en tots els àmbits, vull dir, s'hauria de fer això.
Molt bé. Sí. Doncs res, moltes gràcies per la seva participació. Hem compartit avui el mirador de l'actualitat amb el geòleg i sismòleg Luigi Contento, que ens ha acompanyat una estona des de l'altra banda del fil telefònic, i també amb l'enginyera industrial Carme Torralba i amb el treballador de l'administració de justícia Sixto Cadenes. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat novament, que tinguin bona tarda, bon vespre ja i fins una propera ocasió. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu. Bona tarda.
Us anunciem per acabar la pregunta de demà. Serà sobre la figura de Jordi Pujol, l'expresident de la Generalitat, de tot el, amb tot el que ha passat amb la seva família, tot el que està passant ja, el conegut cas Pujol, i us preguntem si creieu que la figura del president de la Generalitat, de l'expresident de la Generalitat, ha de quedar preservada més enllà d'aquests fets o no. Aquesta pregunta la trobareu ja demà a les 8 del matí a radioestel.cat. Us deixem un dijous més amb el programa Plusvàlua a Ràdio Estel, amb la Mireia del Pozo a la producció i la Carla Gràcia a la presentació. Que tingueu bon vespre. Adéu-siau.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.